Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Júlia Julvé. En marxa aquesta hora a Barcelona la primera trobada per constituir la comissió política per al traspàs de Rodalies. Des de fa poc menys d'una hora, la consellera de Territori, Esther Capella, i el ministre de Transports, Òscar Puente, estan reunits al Departament de Territori. Durant aquesta trobada està previst que s'analitzin les infraestructures que afecten Rodalies i també s'acordarà com es farà el traspàs del personal i la planificació. Per tant, n'estarem molt pendents d'aquesta trobada. I precisament, parlant sobre Rodalies, nova jornada de retards pel robatori de cable, l'R3, entre Parets del Vallès i les Franqueses. El servei entre aquestes dues estacions es fa aquesta hora per carretera, mentre tècnics de DIF treballen per solucionar la incidència. I també, a primera hora, s'ha interromput la circulació de trens a l'R2 Nord, entre el Prat de Llobregat i l'aeroport, per avaria d'un comboi. Els afectats han estat reconduïts a la línia 9 del metro. Més qüestions. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, anuncia que si s'arriba a l'estiu amb la fase 1 d'emergència per sequera, només podran obrir les piscines municipals que es considerin refugis climàtics. Són declaracions a TV3.
Imaginem un barri on no hi hagi cap biblioteca, cap sala de lectura, cap espai on ens puguem anar amb aire condicionat a refugiar climàticament els veïns d'aquella zona. Doncs llavors podríem estudiar que aquella piscina es convertís en un refugi climàtic i es pogués omplir. Però per situació normal, no. Ens hem de posar al cap que no hi ha aigua.
Mascort recorda que tot dependrà de l'estadi de sequera en el que es trobi Catalunya i que l'executiu assegura que ja treballa en la creació d'un cens de refugis climàtics. I en plena política espanyola aquest matí continuen les reaccions a la victòria del PP a Galícia. El partit liderat per Alfonso Rueda ha aconseguit 40 escons, dos menys que fa ara 4 anys. Un resultat que els permet, això sí, governar amb majoria absoluta. En una entrevista a la caravana de Ràdio Estel, la politòloga gallega Elba Maneiro explica que la victòria dels populars, però no soluciona tots els seus problemes i ara també caldrà treballar els lideratges.
¿Le da un respiro a Feijóo? Sí. ¿Le va a solucionar sus problemas? Desde luego que no. Y de hecho, quizá le ha dado bastantes más quebraderos de cabeza de lo que esperaba esta campaña. El PP de Ega, sin duda, si Rueda va a ser el líder, trabajar ese liderazgo. Creo que realmente quien ha esquivado más una bala ha sido Rueda, quizá que Feijóo.
Maneiro també ha destacat el paper del bloc nacionalista gallec, que ha sabut mantenir-se com a principal partit de l'oposició, i també ha assegurat que a Galícia hi ha bastant d'escepticisme amb el fet que el candidat socialista José Ramón Gómez Besteiro presenti la seva dimissió. I tornant a casa nostra, abans dels esports, en successos, un conductor de 77 anys ha mort a la C-25 al seu pas per Sallent, això és al Bages. Els Mossos d'Esquadra investiguen avui les causes del sinistre que ha passat al quilòmetre 143 de la via. Un altre vehicle ha perdut una roda perquè va saltar la mitjana i va impactar contra el seu cotxe. Amb aquesta ja són 17 les víctimes mortals a les carreteres catalanes des de l'inici d'aquest any. Ara són les 11:03. Fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva d'aquest dilluns amb Pol Corredoira.
El diari Marca confirma que Kylian Mbappé ja hauria signat pel Real Madrid. Segons el mitjà, el francès és jugador blanc per les properes 5 temporades a partir de l'1 de juliol. Això sí, arribaria baixant-se i molt al sou. Cobraria entre 15 i 20 milions d'euros nets per temporada quan el PSG ha arribat a guanyar 72 cada any. La presentació es preveu que sigui l'1 de juliol. Recordem que no hi ha massa dates disponibles perquè el jugador acaba contracte el 30 de juny i aquest estiu hi ha Eurocopa i Jocs Olímpics a París. Mbappé ronda l'òrbita blanca des de l'estiu de 2017, però sembla que finalment arribarà al club madridista després de no concretar-se l'operació l'estiu passat. Encara en futbol, el jugador del Girona, Daily Blin, és baixa pel partit d'avui contra l'Atlètic Club de Bilbao. Era dubte de darrera hora i finalment el traumatisme al peu esquerre que pateix el deixa fora de la convocatòria dels gironins pel partit clau d'aquesta nit a les 9. Els de Michel es podrien situar només 3 punts del Real Madrid, que ahir va empatar un contra el Rayo Vallecano. També cauen de la llista David López i Toni Villa per lesió i Jan Couto per sanció.
Moltes gràcies, Pol. I abans de marxar, els hem d'explicar una notícia d'última hora. En marxa des de fa poca estona un fort operatiu policial antidroga. Concretament, s'estan fent 11 entrades i escorcolls a diversos municipis, la majoria situats a la comarca del Vallès Oriental. La Policia Nacional preveu diversos detinguts en aquest dispositiu, com dèiem, antidroga. Per tant, estarem molt pendents. Més informació d'aquí una hora a les 12. Sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Ara els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ei, tu, vols que ens veiem les cares? Doncs ens veurem les cares. Dimecres 21 a 2:15 de la tarda al Palau Robert, el Fabricació Pròpia en carn i ossos i en directe. Celebrem els 100 anys de ràdio a Catalunya amb un programa especial. I vindran els Arribar i Ploure. Per tant, també hem cridat en Tomàs Molina i el mestre Virgili.
Des que vam fer la cançó dic vacacions.
Sí, és que vacacions és correcte.
I l'Antoni Bassas i Quim Morales i Òscar Dalmau, dimecres 21 a partir de 2:15 de la tarda al Fabricació Pròpia en directe des del Palau Robert amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Premi.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias. Criatures fantàstiques.
7 minuts i mig que passen de les 11 del matí. Mireu, us hem anat explicant que el Departament d'Educació ha presentat un recull d'orientacions i recomanacions per incorporar la intel·ligència artificial al món de l'ensenyament. És de cara a escoles i instituts, eh? De fet, la Generalitat opta ara per promoure l'ús d'aquesta tecnologia a través d'un decàleg dirigit als docents i als centres. El document ha estat elaborat per un grup de treball format per personal del Departament i professors i assessorat per experts del món educatiu i universitari. Aquest decàleg planteja oportunitats d'ús i desafiaments de la intel·ligència artificial i recull també dubtes i incerteses que encara estan per resoldre. Però de quina manera pot afectar tot plegat la manera d'educar els nens i les nenes? Què canviarà? Estem davant d'una nova era? És recomanable? I quins dubtes planteja, sobretot? Doncs bé, per parlar de tot plegat, podem saludar a aquesta hora Guillem García. Ell és membre de l'e-Learning Innovation Center de la UOC. Guillem, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia, Joan. Gràcies.
Guillem, deixem començar-te a preguntar com valores aquesta notícia, aquestes noves orientacions presentades pel Departament d'Educació respecte a la intel·ligència artificial i als centres educatius.
Mira, jo per començar a dir-te que no formo part de docents d'escoles i instituts, uh-huh. ni hem participat en aquesta guia. Jo des de fora, des de la Universitat Oberta de Catalunya o des de l'E-Learning Innovation Center, jo estic molt content que s'hagi sortit aquesta notícia. Jo he pensat que fins ara, diguéssim, la posició era una posició molt respectable, que ha estat patint tot el món educatiu a tot el món, que és de sorpresa de què ha passat i fins i tot defensiu, de prohibir, de veure com podem evitar-ho, etcètera, etcètera. Mm. El següent pas lògic és veure que això és una cosa que està aquí i és agafar el toro per les banyes i donar polítiques i donar recursos, etcètera, etcètera, perquè això serveixi com un aliat, serveixi com una cosa que ens doni uns, unes noves maneres de treballar. Jo crec que, que el Departament d'Educació, en aquest sentit, ha fet una passa en aquesta direcció.
De fet, la consellera d'Educació, Anna Simó, que ja ha dit que la intel·ligència artificial pot ser un motor per la millora educativa. Suposo que ja estàs d'acord amb les paraules que estàs utilitzant, però per què pot ser un motor per la millora educativa?
Pot ser un motor perquè, si no ho és, tenim un problema. A veure, això és una, o sigui, no és una cosa que puguem decidir de si sí o si no. És una cosa que ha passat, no a l'educació, ha passat a tots els sectors, ha passat a tot el món. Aquesta aparició bastant sobtada pel públic en general de la intel·ligència artificial generativa, i l'educació és un dels sectors on ha aparegut. Llavors, podem fer dues coses. O podem veure-ho mirar que, com va passant, i anar patint, o podem decidir que això, a part de portar-nos uns relatius problemes, de que ens farà canviar maneres de fer coses, també ens permetrà fer coses d'una forma millor que fins ara.
És una mica el que vam fer malament amb internet i ara ho podríem fer bé? És a dir, jo crec que amb internet, no, el món educatiu es va posar una mica les piles tard, que és ensenyar l'alumnat a com usar bé internet, han hagut des de començar a prohibir-lo. I amb la intel·ligència artificial, no sé si ho agafem a temps o no.
És això, és cada nova tecnologia pot fer això, pots arribar tard o pots agafar des del principi. Amb internet està, clar, és un exemple molt similar. Però és que, clar, això és molt més ràpid i molt més, més difícil de preveure què passarà, no? Però realment internet també va ser un canvi d'aquest estil, o l'aparició dels mòbils. Tot això són canvis de que cal tenir valentia i poder ajudar a formar, perquè al final no és només dient endavant que es faci. Vull dir, aquí ha d'haver-hi formació, recursos, tant per professors com per estudiants. Però sí, és això.
Estaràs d'acord amb mi, Guillem, que pel comú dels mortals, els que no dominem la intel·ligència artificial, normalment quan ens parlen d'intel·ligència artificial pensem en pel·lícules de ciència-ficció, però si baixem una mica a la Terra, a casa nostra, com es pot arribar a usar la intel·ligència artificial, i no només a usar, sinó a usar-la bé a les aules?
Bé, a intel·ligència artificial hi ha moltes coses, i tampoc és una cosa que és nova. Hi havia la intel·ligència artificial no generativa, diguéssim, la discriminativa, que ja existia, i que això és una cosa que donava moltes possibilitats a les aules, que és la d'agafar dades i fer prediccions. I aquesta intel·ligència artificial que ja existia continua existint. Uh-huh. Si tu tens moltes dades de la teva aula, pots predir, pots personalitzar, etcètera, etcètera, etcètera. La que és IA generativa, que és la que portem un any i pico seguint, diguéssim, aquesta ens portarà millores, segurament, de productivitat per al professor. Ens portarà maneres diferents de fer els treballs, les maneres diferents d'estudiar. Clar, jo que tinc una edat, jo anava a fer els treballs a una biblioteca, perquè era l'únic lloc on hi havia informació. I després va aparèixer el que deies tu abans, va aparèixer internet i va canviar la manera de fer les coses. O sigui, ara canviarà la manera de fer les coses. I això és problema nostre que sigui per bé, no? que sigui un avantatge.
És, Guillem, una mica un contrasentit que Educació vulgui prohibir o restringir l'ús dels mòbils a les escoles, però que promogui un decàleg a favor de la intel·ligència artificial?
Mira, no ho sé, perquè jo no estic al Departament d'Educació. A mi em dona la impressió, que és el que et deia al principi, que són aquestes fases davant d'una nova tecnologia. Jo entenc que amb els mòbils hi hagi molts problemes i que això porti dispersió, dependència de xarxes socials, bla, 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 bla. I s'ha optat, de moment, per estar en aquesta fase defensiva i prohibir, etcètera, etcètera. En el cas de l'intel·ligència artificial, s'ha fet aquest pas endavant i dir, ostres, hem de sortir de la fase defensiva i hem de liderar-ho, no? Jo crec que a la llarga també amb els mòbils s'haurà d'anar un pas endavant, no? El que passa és que segurament s'ha optat per regular abans els problemes que en pensar amb les bondats.
Jo crec que hi ha molts reptes per endavant pel que fa a la intel·ligència artificial i sobretot encara en el món educatiu. No sé si aquests reptes s'hauran d'afrontar de manera més personal, no sé si m'explico, de manera més personal o caldrà un aprenentatge col·lectiu. I si és col·lectiu, qui ha de coordinar aquest aprenentatge?
Ja. Yeah. Sí, clar, perquè ara si els diem a tots els professors d'escoles i instituts, però també als universitaris, que és la part que ens toca més a mi, que sí, que es pot fer servir, que endavant i tal, i els deixem així, malament. Vale? Se'ls ha de donar recursos i se'ls ha de formar. Llavors, aquesta formació què vol dir? Espavila't i forma't. Llavors, això que tu dius és molt rellevant. Llavors, el que pensem és que aquí tenim molt a dir les universitats, perquè ja veurem com va la cosa. En aquest informe, en aquest decàleg que han tret, a la bibliografia, fan referència a un recurs de la Universitat Oberta de Catalunya, que hem fet nosaltres des del Learning Innovation Center, amb metodologies per aplicar. Pues aquest recurs és un de molts, per exemple, de que en un parell de setmanes traurem una guia nosaltres que pot servir moltíssim per formar des de la universitat. O això que passava avui de la Rovira i Virgili, pues, també.
Per tant, quins són aquests reptes que té per endavant la intel·ligència artificial a les nostres escoles?
Primer de tot, la formació. Que tothom sàpiga, tothom, vull dir estudiants i professorat, les seves bondats, però també els seus riscos i els seus perills. Perquè s'aprengui a fer servir bé. Això és el risc.
Per entendre'ns, Guillem, perdona, ChatGPT és un risc?
Sí. Sí, perquè hi ha riscos de privacitat, hi ha riscos de propietat intel·lectual, hi ha riscos de propietat industrial, hi ha moltíssims riscos. Però això no vol dir que la intel·ligència artificial generativa tingui riscos per se, perquè segurament s'acabarà a nivell de departament d'ensenyament o a nivell de cada empresa, etcètera, comprant la versió de pagament que et garanteix que les dades que tu poses no serveixen per entrenar el model, que pots posar dades de la teva institució i això no se'n va no sé on. Però el ChatGPT així que pot tenir tothom, sí, té riscos. Potser aquesta també és una de les raons per la qual s'ha tret això. És a dir, escolta, pues ja que teniu aquesta eina i que la podeu fer servir tots, almenys fem-la servir controlada pel departament. Vull dir, totes les eines corporatives, Google, Microsoft, etcètera, incorporen o incorporaran eines d'aquest tipus amb unes salvaguardes més de privacitat, etcètera. Tot i així, continua havent-hi riscos, perquè aquestes eines no són el que molta gent es pensa, no són cercadors, que tu els hi pots fer preguntes. A les vegades les respostes se les inventen. Per alguna cosa s'ha d'explicar com fer servir això sense caure en el parany dels riscos.
Per tant, ho dic perquè la guia, i anaves molt per aquí, Guillem, però la guia d'educació menciona que delegar decisions a la intel·ligència artificial podria reduir aquesta autonomia dels mateixos estudiants, cosa que resulta evident, però es pot trobar aquest equilibri?
Clar, aquest és el primer, és un dels primers, quan es formi la gent, els estudiants, el primer que se'ls ha de dir és això, no et refiïs al 100% del que et digui això. O no faci servir per buscar informació. Fes-ho servir de forma correcta. Fes-ho servir per treure una primera llistat d'idees. I després vés-te'n a no sé on a buscar, a contrastar-ho, etcètera. Hi ha molt risc de creure's el que et diu i, per tant, fer aquesta delegació. I si es fa això, és un error garrafal.
Jo crec que la gran pregunta és s'està explicant bé, Guillem, ben bé, què és la intel·ligència artificial? I torno a aquella, el que deia abans, suposo que els neòfits amb tot plegat o la majoria dels mortals, quan ens dieu intel·ligència artificial, jo m'estic imaginant moltes pel·lícules.
Sí, sí, sí. No, precisament això que et deia, que tenim aquesta guia a la UOC que traurem en un parell de setmanes, comencem amb la ciència-ficció. Perquè la ciència-ficció ens ha donat tot un imaginari de que és el que tenim, és el substrat que tenim de què és aquestes coses. I moltes vegades han acertat, eh? Moltes vegades ciència-ficció ha sigut pionera, però també és veritat que és pionera 20 anys o 30 anys o 40 anys abans. I que quan veiem intel·ligència artificial, la ciència-ficció no té res a veure amb el que és realment. Actualment la intel·ligència artificial és un programa d'ordinador, és programari, ¿vale? I això ha de tenir clar la gent, eh? Encara que sembli una persona o una màquina, un robot conscient que et dona unes respostes, res d'això. És una màquina que et dona informació escrita, molt ben escrita, seguint unes probabilitats. Això s'ha d'explicar, tot això s'ha d'explicar. No, no, la gent no ho sap, això, és el que tu dius.
Precisament, Guillem, quan parlàvem molt d'intel·ligència artificial i quan estàvem a les beceroles de tot plegat, que no fa tant, començàvem a dir i a tema a la vegada que la intel·ligència artificial ens podria treure feina a molts rams del món laboral, no? Això en el món docent podria acabar passant?
Mira, jo crec que la intel·ligència artificial no traurà la feina a ningú. No té consciència, no és algú que digui vaig acaparar feina. Et traurà feina la persona humana que sàpiga utilitzar aquesta eina. Per tant, un docent no el substituirem. Algú ha de saber fer les preguntes, algú ha de valorar el que diu. Algú ha de manejar, fer-li diferents consultes a la IA, programar-la, etcètera, etcètera. I això és una persona. Però sí que és veritat que un docent que no li interessi això i que no s'hi fiqui, pues tindrà més riscos que un que sí li prengui la feina. Mm-hmm.
Per tant, amb una mirada global sobre tota la qüestió, suposo que es tracta de maximitzar les oportunitats i mitigar els riscos el més possible?
Sí, mitigar, que vol dir, primer de tot, conèixer-los. I després això, intentar un pas més endavant i que no ens escriguin la història a altres sectors que segur que ja estan molt més avançats. A nivell professional, això s'està utilitzant ja a tot arreu, i els alumnes, que són els professionals del futur, han de conèixer-ho, perquè s'està utilitzant a tot arreu. I, per tant, uns professionals com els docents també ho han d'utilitzar.
Creus que la intel·ligència artificial... aviam com ho explico, això. Pot jugar un paper important en la promoció d'un enfocament educatiu basat en competències?
Jo crec que el model d'ensenyament ha de canviar bastant. Per les competències és una manera, però hi ha moltes maneres... O sigui, no és... És una eina molt, molt poderosa, que ens farà pensar molt. Ens farà pensar molt i aquest és un primer pas d'acceptar-ho, entendre-ho, etcètera, etcètera, però quan ens posem a canviar metodologies i el tema de les competències, personalització, etcètera, etcètera, serà... Jo crec que l'educació d'aquí uns anys pues serà bastant diferent. Ho hem hagut d'intentar-ho, almenys.
Estàvem parlant molt de l'alumnat i sovint, Guillem, també m'anaves dient el professorat, l'equip docent, el professorat, no? Jo suposo que el professorat és possible que s'ho miri tot plegat amb cert recel, amb certa por a tota aquesta novetat i a com pot acabar revolucionant, que és això que parlàvem ara, el món de l'educació, la intel·ligència artificial. Què és el primer que hauria de saber o entendre el món docent sobre l'activitat de la intel·ligència artificial aplicada precisament al seu món?
Primer de tot, entendre el que estàvem comentant abans, entendre el que és i el que no és. Entendre que això pot ser una eina, entendre que això no és una cosa conscient que treu la feina, entendre que un estudiant, si fa un... t'entrega una feina feta amb el ChatGPT, és una merda de feina. que s'ha de treballar molt més, que no és un, no és un oracle, no és un... no és una, o sigui, tot això s'ha d'entendre. I quan ho entens, perds moltes pors. Clar, això no vol dir que un cop fora les pors vingui la feina. Hi haurà molta feina. Però les pors jo crec que es poden superar amb, amb el coneixement.
Sigui com sigui, Guillem, estem davant, sí o sí, d'un canvi de paradigma i també en el món educatiu?
És això que tu dius, eh? Jo crec que sí, i també en el món educatiu, perquè és un canvi que no és només del món educatiu. Comença pel món professional i va caient, i evidentment a l'educatiu ens toca a tots. Les coses es faran diferent, però igual que es feien, es fan diferent que abans que sortissin els mòbils o abans que sortís internet o moltes coses.
Mira, ara m'ho deies tu, que si els mòbils, que si internet, la revolució que va suposar, tot plegat, que si ara estem parlant de la intel·ligència artificial aplicada al món educatiu. Com a investigador sobre tecnologia, t'ho pregunto, el que vindrà encara és més gros del que estem veient? És a dir, ens queda alguna cosa ja per inventar o encara no?
Ens queda alguna cosa per inventar? No sé. Aviam. Passaran coses que no té gaire a veure amb això, però el que està passant aquests dies amb les ulleres d'Apple, això portarà cap a parlar, per exemple.
Uau. Anem a un món educatiu on podríem acabar veient aquest sistema d'ulleres aplicat a dins l'aula?
Amb això ho intentaran. però no, és el que dèiem... no és un tema només educatiu. El problema és que és... una cosa de fora del món educatiu. És de la societat, de les empreses, que estan empujant amb la tecnologia, i la societat potser està canviant molt. Si la societat adopta aquestes coses de forma massiva, com podria ser els telèfons mòbils, doncs evidentment l'educació ha de tenir en compte els telèfons mòbils. Si la intel·ligència artificial està en boca de tothom i tothom la fa servir i amb les feines ja es fa servir, l'educació ha d'entrar-hi. Pues si les ulleres aquestes algun dia resulta que tothom en té a casa seva, per què no a l'educació hem de fer-la servir d'alguna manera? No ho sé, eh? Això ja és més pronòstics que són molt difícils de fer, i sobretot si són de cara al futur.
Yeah. Sí que entenem bé, Guillem. És possible que el que m'estiguis dient és que el món de l'empresa empresa privada tecnològica està intentant ficar-s'hi o trobar el seu mercat també en el món educatiu?
Bueno, no he dit això, però sí, és possible. El que deia és que l'empresa està marcant, diguéssim, el ritme. Està marcant el ritme, està traient... Estan movent-se contínuament, hi ha unes batalles importants per trobar models de negoci, i tots estem patint-hi. Ara bé, que a més vulguin entrar en el món educatiu, pues segurament també. Segurament el que deia abans, les plataformes... d'ofimàtica, per exemple, ja incorporen aquestes coses. O sigui, el Microsoft Copilot per Office 365 ja incorpora això. Per tant, ja tindrem... O sigui, per molt que no vulguem, per molt que no es fessin aquests manifestos o aquests decàlegs, serà molt difícil que algú digui és que no vull fer servir intel·ligència artificial quan escric un document. Perquè les empreses s'estan ficant, evidentment, en temes també educatius. L'altra cosa és altres aplicacions específicament educatives. I ja veurem que també estan moltes empreses intentant ficar-s'hi.
Per tant,
hi ha moltes empreses intentant ficar-se a fer aplicacions educatives, per fer rúbriques, per fer plans docents, per fer etcètera, etcètera, etcètera. Perquè tots estan aprofitant el model de negoci d'aquestes grans empreses d'OpenAI o de lo que sigui, que permeten, diguéssim, fer servir les seves llibreries i crear aplicacions. No sé com acabarà això.
Ara t'ho pregunto a la inversa, eh? Com a mínim, des del món educatiu, n'estem fent un gran massa de tot plegat. T'ho dic perquè ara pensava... sí, és veritat que no és intel·ligència artificial o no intel·ligència artificial pròpiament dita, evidentment, eh? Però ara pensava, quan van sortir els fulls de text, posem nom, quan va sortir el Word, allò de l'autocorrecció de les paraules, ningú va posar el crit al cel perquè ens autocorregia treballs d'escola i, per tant, les faldes eren moltes menys, és evident, i ens ho feia la màquina, no ens ho corregia, no ens ho corregíem nosaltres.
No sé si va haver-hi grans crits al cel, però jo recordo, sí, que... Deia, no feu servir el corrector. No feu servir el corrector. Reviseu vosaltres. Això sí que ho recordo. O quan va sortir la calculadora. Sí.
Per tant, n'estem fent un gran massa, Guillem?
Jo crec que estem en un moment d'incertesa bastant gran per part de tothom. I, per tant, és normal que estiguem tots així. D'aquí uns anys potser mirarem enrere i direm que pues, és normal i corrent tenir això integrat a... papa, tu què feies? Començaves un text amb una pàgina en blanc? Que boomer, no?
Guillem, va, ja que et tinc, deixa'm preguntar-te, què és això de l'E-Learning Innovation Center de la UOC?
Bueno, això és un centre dintre de la Universitat Oberta de Catalunya, que el que fem és una miqueta veure quina és l'evolució del model educatiu de la pròpia universitat. I, entre altres coses, el que fem és aquesta observació de tendències i veure com pot implicar-nos, no? Mm. I aquí amb això estem, no? I des de fa un any i mig, doncs estem tots ficats en aquest tema de la intel·ligència artificial per acabar fent el que hem de fer, que és donar consells i ajudar i acompanyar al professorat, que té aquests dubtes que hem parlat avui, pues els tenen també el professorat de la UOC, i algú, diguéssim, els ha d'ajudar pues, a redefinir les seves activitats, etcètera.
Guillem García, de l'E-Learning Innovation Center de la UOC, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a aquesta hora a la caravana i per posar-hi llum, sobretot plegat, que de vegades costa molt d'entendre-ho, sobretot pels dubtes que tenim els no entesos en la matèria. Gràcies, que vagi molt bé, una abraçada ben gran.
Molt bé, gràcies a vosaltres, bon dia. Adéu.
Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
Ràdio Estel també és podcast.
I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Fer que la llengua sigui sexy.
Jo tenia entès que sexy era una altra cosa.
La llengua que ell imposaria és una llengua que és morta.
I a aquesta senyora sols li ha faltat dir que jo també estic mort. Sí, si el meu català és mort.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 3:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, 11:35. Aneu ja, què tal, de nou?
Al final, com estàs? La intel·ligència artificial, a què? Favor? Estem a favor o estem en contra? Què hem de...
O sigui, al final, tot els seus dubtes.
Ajuda'm a entendre...
Perquè estem a les beceroles de tot plegat i és normal que tinguem dubtes.
Ja, però
això
el nostre,
sí, ens hi hem de posar.
El nostre expert estava prou entusiasmat, no?
Sí, ens hi hem de... En Guillem Garcia, sí, del Leading Innovation Center de la UOC,
sí,
ens deia això, que sí, som una mica a les beceroles, però ens hem de començar a explicar-ho tot bé.
Home, és que jo crec que aquest és el punt.
Aquest és el punt.
No? Conèixer-lo bé i utilitzar-lo bé. Perquè, com tota la vida, realment.
Sí, 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 sí.
Bueno, doncs res, doncs estarem ben atents. Mentrestant,
ai,
també hi ha una intel·ligència, podríem dir, supermercantil. Intel·ligència no artificial. Intel·ligència de cara al consumidor. Intel·ligència de cara a les famílies. Intel·ligència de cara a les persones que tenen necessitats. A l'estalvi, al, sí, moment actual. I la posa Cap Bravo.
Ah, ja.
Cap Bravo, el nostre supermercat de confiança, sí, cada que... dia estan allà, a peu del canó, a peu del canó, donant-lo tot. Supermercat, que ja sabem, urbà, però de barri.
Ara.
Urbà de barri. Urbà,
sí, que,
de barri.
Què més vols?
Prestacions fantàstiques, assortiment de productes amplíssim.
Sí.
3.000 supermercats, 4 províncies catalanes ben assortides de supermercats Cap Bravo, 65 anys d'història, en fi, és que és meravellós. Aquest matí no recordava el que portava la cistella, per cert, sí, eh?
Ah, és veritat, vols recordar-ho?
Home, és que jo crec que s'ha de, remarcar.
Eh?
És detox perquè aquest mes de febrer Cap Bravo ha preparat una cistella amb aquesta gran varietat de productes bàsics per portar, excel·lent, a la rutina, per portar la rutina amb hàbits saludables,
sí, sí,
cosa que des d'aquest,
sí, sí,
programa fomentem molt, eh?
Absolutament.
Ho fomentem.
Mira, Núria mica... Rosa avui parlava, bueno, de fer esport a casa.
Núria Rosa m'ha fet fer sentadilles.
Exacte.
Això, nunca visto.
Això, sí, no ho fa qualsevol, eh?
No, 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 però Núria té prou... Però no et convenç fàcil.
Ara.
Dius, no vull problemes.
És així.
Que tu diguis. Bueno. Clar, és la política de com és que te conserves tan joven, no?
Ara.
Doncs això. Bueno.
Vinga.
Total, productes que també podeu trobar a Cap Bravo a casa, al supermercat online de la companyia, a la cistella, que ja hem repartit dues, ens queda una tercera, i no sé si arribarem a la quarta, sí, perquè
sí,
agafa,
sí,
encara,
sí,
febrer,
sí, encara
la setmana
que ve. Exacte.
Perfecte, doncs
Tinem Rovira.
Tinet Rovira estarà enfeinat avui, que té una final que preparar. A la cistella Cap Bravo hi trobaràs productes plens de nutrients, com ara crema de carbassa, lentia pardina, espirals amb vegetals, espàrrec curt, és d'aquell curt que... És millor, perquè les amanides, si poses l'espàrrec curt, doncs escolta, doncs jo crec que...
Espàrrec curt, eh? A mi m'encanta.
També, perquè té el sabor més concentrat. Ara, suc de pinya.
M'has de dir... Crec que ja t'ho vaig preguntar.
Què vols que et digui?
Ja t'ho vaig preguntar, em sembla. Espàrrec curt, que no són els palmitos, famosos?
No,
no, no,
és
no,
un espàrrec que és com la meitat,
com
una
un
mica més gros.
Però sí, curt.
Exacte. És com un espàrrec normal.
Però
tu
tallat.
Tu pensa en un espàrrec normal.
Dels blancs.
Clar, dels blancs, sí. Dels de pot. Dels de pot. Te'ls posen de pot,
sí,
perquè les cistelles es porten aquí 2 setmanes. Si et posessin un natural... Això,
no diguis, saps? Això no diguis.
Home,
es porten fresques cada dia.
Al supermercat sí, però a la cistella no. La cistella és que també està molt bé. Total.
Clar, anar conservant.
I tenim suc de pinya, també.
Sí.
Tots partidari?
De suc de pinya?
Sí.
M'agrada molt perquè és molt diurètic.
Molt diurètic. Perfecte.
T'agrada la paraula, eh? Diurètic.
No, no, ben triada. I a més, va, una paraula que té molt a veure amb el meu moment vital. Com a complement...
Per què dius això?
No, no, per res, ja t'ho explicaré.
Val, val, val.
Com, diguem que jo 6 hores de programa en directe no em veig.
No,
no em veig amb vejiga de fer. Amb cor sí, però amb altres parts del cos.
Val, 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 val.
Com a complement trobareu les coquetes d'arròs. Això va molt bé, ja us ho dic
bones,
jo.
Bones, eh?
Molt bones. Això
li poses... molt aficionada.
I jo també.
Sí, sí,
jo
sí.
També. Ahir compartim afició, la Núria i jo. Les coquetes d'arròs amb una mica de pernil dolç, una mica de, jo què sé, un salami bo... Un salami. No sé per què m'ha sortit salami si jo no el menjo mai, però...
És igual.
Un bon embotit allà.
Ara.
I pam, pa dentro.
Mica de fiambre.
Exacte, això és. I els productes d'higiene personal i bellesa són loció d'oli de camèlia...
Compte aquí, eh? Jo l'he provat, aquesta,
la pell,
i va molt bé.
Molt bé, molt bé.
De veritat.
I el sabó de mans amb mantega de karité. I tot això, doncs, complementat amb la revista Sabor de Cap Bravo, amb propostes per una alimentació saludable i consells per consumir de manera més responsable. Consumir, evidentment, al supermercat. No penseu coses rares, que això no és Telecinco.
No, home, no, clar, clar.
No és Telecinco. Llavors, fem cada dia una pregunta, la pregunta Cap Bravo, una pregunta per jugar, per participar en aquest... sorteig que farem divendres.
Ui, recordem avui el dia, eh?
Bueno, és un dia que només es celebra als Estats Units, però jo, com m'ha fet gràcia...
Clar, no, ho portem cap aquí.
Exacte. Us si presento...
Tot es porta cap aquí, eh?
El Dia Mundial dels Pacidents.
Ara faré una cosa d'aquelles que us molesta tant, eh? Jo crec que aquest himne...
Que ens molesta? Quina
no,
notes?
El
José.
El José, el molestaré un moment.
Ah.
Fixa't en les dues primeres frases de l'himne. Jo crec... Sí. Pot ser que l'himne dels Estats Units digui Biden? Podem escoltar? Biden. Diu Biden.
Estava ja predestinat, estava predestinat a aquest home des que va néixer fa 350 anys a ser president dels Estats Units.
Descobert la sopa d'all, eh?
Està molt bé. No, no, però està guai. És un d'aquests missatges ocults, eh? Ja sabem que el més evident de tots és el de la Champions, el Barça. Oh, el Barça
300
que va anar...
anys d'història perquè es compleixi la profecia.
Home, però les profecies són així, es fan i ja es compliran.
Ja arribarà, eh?
No hi ha cap pressa. Bueno, president dels Estats... Clar, si fos enseguida.
Sí.
El primer president... És un dia que als Estats Units es recorda i es celebra,
sí,
el dia de dos presidents, George Washington i,
Washington.
I Abraham Lincoln. Que
ho has dit com a TV3, eh? Washington.
Washington, DC. 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 Total, que ho celebren allà. I jo, són dos personatges molt importants per la història, la poqueta història que tenen als Estats Units, i jo ho he portat cap aquí. La pregunta que aprovo d'avui és... Quin ha estat per tu el millor president de tots? Del Barça, de la Generalitat, del govern espanyol, de l'àmbit internacional... Doncs expliqueu-nos. Teniu algun president que us faci molta gràcia, que penseu que no havia de passar mai de moda, que hagués d'estar sempre allà? Jo us he donat opcions, eh? José María Aznar, Felipe González, el Bartu, Dani Sánchez Llibre, de l'Espanyol, Jordi Pujol, Déu-n'hi-do, Jordi Pujol, història
quin
de Catalunya.
Clàssic, eh?
Adolfo Suárez, primer president de la democràcia, fantàstic. Rajoy, Mariano Rajoy, una persona que és doncs, enigmàtica i atractiva. Jean Laporta, jo crec que des d'aquí una salutació continuarà esmorzant.
Sí, sí,
Jesús
sí.
Gil, Mendoza, etcètera, etcètera. I... Jo et deia, i Josep Lluís Núñez, que ara tenim el documental
clàssic.
A TV3, està de moda, Josep Lluís Núñez.
Està de moda fer documentals.
I tu es fa de tot. Un dia es farà també un documental, jo què sé. Bueno,
sí, de coses.
No diré noms. Sí. Tu deies aquest matí, i la trucada aquella del Núñez fantàstica en què es feia passar per la portera...
És que jo crec que allò és històric.
Doncs mira, podem escoltar, encara que sigui un minut.
No, tira.
No demanar res als Reis Mags perquè ja va tenir el seu regal pel tio quan el jutge el va deixar sortir de la presó i tornar a casa.
Ja has parlat?
Estic parlant de l'expresident del Barça, Josep Lluís Núñez.
Bravo.
Aquesta trucada també és real, eh?
Bravo. Atenció. Català, un moment. Has trucat a casa l'expresident del Barça?
Sí.
El senyor Josep Lluís
Núñez? Catalunya Ràdio.
Qui posen en context...
Sí, exacte.
Però de seguida truquen i passa...
S'ha posat el mateix expresident que ha fet una cosa que per mi l'ha elevat a l'altar dels personatges més grans de tots els temps. Primer s'ha fet el sort, eh? Quan jo li parlava s'ha fet el sort.
Però són exclusives. Josep Lluís Núñez no ha parlat encara.
Calleu.
Sí, doncs mira, exacte. I després de fer-se el sort m'ha intentat fer veure que no era ell, quan amb aquella veu de Núñez és impossible enganyar. Vull dir, no es pot. No m'enrotllo més. Us deixo amb el Josep Lluís Núñez. Hola, bona tarda.
Ja tenim aquí.
Miri, truco de Catalunya Ràdio.
Espera, que no et sento. Sí, digues, digues.
Et truco de Catalunya Ràdio per aviam com passaran el Dia de Reis.
És que no et sento, eh?
Truco de Catalunya Ràdio.
Sí.
Per aviam com passaran el Dia de Reis aquí.
No, és que no hi ha ningú aquí.
No hi ha ningú?
No
hi ha
ningú.
Però si estic parlant amb vostè,
eh?
Para, us heu fixat?
Aquest és l'inici.
Aquest és l'inici.
Però, evidentment, la trucada sí la podeu recuperar.
Se'ls transformen...
Està volant con la portera, eh?
Bueno, és que sí. I li diu, és la que fa les fitxatges? Li diu,
és de les coses més surrealistes que jo he escoltat al món de la ràdio.
Allò sí, perquè des del primer sí, quan diu sí...
Sí.
Ja se sap que és ell.
Home, és evident.
És que no necessites res més.
És evident, no?
Sí?
És màgic. Aquest és moment màgic. Radiofònic,
doncs,
jo crec que és màgic.
Exacte. Doncs Josep Lluís Núñez sempre als nostres records per moltes coses. La pregunta que Bravo és quin president en el dia dels presidents dels Estats Units doncs us ha marcat, us agrada, el vostre favorit, o penseu que és, jo que sé, un friqui de manual,
sí,
i us ha agradat? Presidents, no només coneguts, potser algú que coneixeu vosaltres en particular.
Sí, sí, sí. Bueno, el president d'Escala Veïns, eh?
L'Escala, o de l'Associació d'Escacs, o del Casal.
Parlarem un dia, dels presidents de les Escales de Veïns, que...
Sí, podem fer un monogràfic.
Tu has estat president d'Escala?
Mai. No he tingut aquest honor.
I et tocarà ja.
No ho sé.
Mandar-la.
Perquè hi ha gent que... Jo és que a la meva escala he detectat que el matrimoni que ho porta són fanàtics.
Ah, després hi ha gent que li agrada i no vol deixar-ho anar, eh?
Són fanàtics.
Llavors s'agarren al trono...
I a més et dic una cosa. Exacte, se'ls perpetuen al poder. Això està llegistat. No, però ells, els que tinc jo...
Això és poder,
són
eh?
Macos.
Perquè es fan els... Ja t'ho diré demà. Els baixants i tot això...
Els baixants.
Sí, se'ls fan... de la seva lletra. Saps el que em vull dir?
Jo vaig tenir un president d'Escala que ens deixava missatges motivacionals al suro.
Sí?
Sí.
M'encanta.
Trobaves dia sí, dia no, un venga, tu puedes, oye, puede ser un gran dia. I ho anava deixant allà.
Bueno, què tenies de veí a Joan Manuel Serrat?
No, però...
Puede ser un gran dia.
I s'assemblava molt a Julio Iglesias. Te feliz de don Julio, en petit comité.
Sí o no?
Un tio que s'assemblava a Julio.
Petit comité, eh?
Molt moreno. Inquietantment moreno.
Hi ha gent inquietantment morena. Això també parlarem un altre dia.
Tenia uns ulls, també oceànics.
Sí, sí, sí. Mira, veus? Escolta, anem a publicitat. Fem una cosa, et quedes amb mi?
Sí, sí, home. Jo,
perquè de seguida parlem, i a tu això t'agrada, dels BAFTA. En parlarem en un entès, com Carles Martínez, que ens apunteu de cinema. Els BAFTA que es van donar ahir, recordem que la Sociedad de la Nieve no va acabar d'endur-se el premi.
Pelota al palo. A la millor pel·lícula internacional, no li la van donar.
Sí, sí, sí.
Ai, vaja,
en fi.
Vaja.
Ho comentem tot plegat amb Carles Martínez. Va, fins ara.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música, disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis. Tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Enough is enough, is enough. I can't go on, no. Els divendres a les 9 del vespre, música, funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
10 minuts, ja arribem a les 12 del migdia i nosaltres que volíem aprofitar aquests 10 minuts, Rafa, perquè aquest diumenge s'han lliurat els premis BAFTA, que com sabeu són els premis que otorga l'Acadèmia Britànica de Cinema i de Televisió. I avui teníem moltes ganes de parlar-ne i ho fem ni més ni menys que amb un crític de cinema que ens ha acompanyat quan pot, que va fer amb nosaltres, si ho recordes.
Una nit dels Oscars.
Una nit dels Oscars memorable, sí, en aquesta casa.
Bueno, i va ser partener meu molts programes del podcast de Spoilers
que podeu
recuperar a l'aplicació de Radio Estel.
Va, saludem ja. Sí. Carles Martínez, què tal? Bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, Radio Estel.
Loco Ullador, com estàs?
sin parar. Aquest any va començar amb molta força perquè vaig estar cobrint el Festival de Rotterdam, que
era
un dels primers festivals europeus, no?, amb el que s'enceta el 2024, recuperat del fred que vaig passar, perquè la humitat i el fred que fa ja no té nom, però va ser un inici d'any molt potent i amb ganes de seguir comentant l'actualitat cinematogràfica amb vosaltres, que és un plaer molt gran.
Deixa'm que li pregunte, Joan, perquè el Carles, a banda de crític cinematogràfic, col·laborador amb molts mitjans també amb aquesta casa, està donant les seves primeres passes com a director.
Sí, exactament.
Epa, poca broma.
Sí, el meu primer curt. Un curt de terror que estic portant a festivals tant internacionals com locals. Va passar pel Terror Molins al novembre i ara amb ganes que arribi a Sitges, que és una mica el gran rival, no? El gran rival, la gran meta, el gran objectiu de tot director o directora és poder exhibir a Sitges i estic allà. Estic entre la crítica i la realització, no?
Darrere
les càmeres i darrere el micròfon, podríem dir.
Primera, Carles, moltes felicitats per aquest atreviment en los tiempos que corren, que deia aquell, de fer un curs sobre terror. Dos, m'ha agradat molt que m'has de Sitges comentessis el Festival de Terror Molins. T'ho dic perquè jo crec que se'n parla poc i és un festival tranquil·lament a l'alçada de Sitges.
Sí, totalment. Ja porta més de 40 anys i és un clàssic que s'ha de reivindicar com a clàssic perquè a vegades se'l considera el germà petit de Sitges i crec que és un error. És un festival amb molta trajectòria, amb una personalitat pel que fa al cinema de gènere, al terror, al fantàstic, al thriller, i s'ha de reivindicar, com tu dius.
I tant. Va, anem als BAFTA. Abans de tot plegat, aquest matí ja fèiem, ja ens coneixes, en Rafa i a mi, ja començàvem a fer cunyeta amb els BAFTA, dient allò de els BAFTA, l'avançala dels Òscar. Per què solem dir que els BAFTA són l'avançala dels Òscar? Ho són realment?
Doncs jo crec que sí, és a dir, quan parlem dels BAFTA, o, per exemple, també ens en podríem anar als Globus d'Or,
o els
premis de sindicat de cada departament de Hollywood. És a dir, són premis que, d'alguna manera, si ho haguéssim de resumir, podríem dir que són una mena d'antesala, no? Mm-hmm. És com el pas previ, és on totes les quinieles i les apostes comencen ja a agafar doncs, cert cos, diguéssim, i queda poc ja per aquests Òscar el que passa als BAFTA i també als Globus d'Or, diguéssim, pot ser un bon precedent. Sí que és veritat que, com passa cada any, cinema és igual a espectacle, no?
Per tant,
en uns premis de cinema, el més normal és que hi hagi sorpreses, que potser arribin als Òscar i hi hagi coses doncs, que hagin canviat, no? Un premi a millor actor o a millor actor de repartiment. Però vaja, que jo crec que Grans Trets són un pas previ a la gran gala universal del cine que serien els Òscar, en aquests BAFTA ja com que la cosa es van posant a lloc, no?, d'alguna manera.
Exacte. Jo crec que... No, estic molt d'acord amb el que dius, Carles. Sempre n'hi ha aquest punt de sorpresa, alguna cosa que et crida l'atenció, però sí que és cert que estem veient tant amb els Emmy, que ja es van entregar, com els BAFTA d'aquest cap de setmana, que aquesta pugna, que jo crec que té més a veure amb el Showtime i l'espectacle, entre Oppenheimer, una obra magna, una obra densa, una obra tipus Nolan estàndard, i Barbie, no?, que és aquesta invenció molt creativa, molt reivindicativa, molt empoderada, molt rosa, molt divertida en alguns moments. Doncs és una lluita desigual, no? Les hem comparades, però al final Oppenheimer s'està emportant tots els premis grossos.
Exactament. Vull dir, Oppenheimer potser és la que té més números, no?, per poder seguir arrasant, no? En aquests BAFTA ho hem vist clarament, no? a millor pel·lícula s'han dut el premi. També a millor director per Christopher Nolan s'han dut el premi. També a Cillian Murphy, millor actor protagonista, s'ha tornat a endur el premi, no? I d'altres, Robert Downey Jr., a millor actor de repartiment.
M'encanta, que estigui premiat Robert Downey Jr., perquè sembla un actor, doncs, una mica allò palomitero, i no, té talent,
Carles, deixa'm preguntar-t'ho diferent, Ara el Rafa ho posava sobre la taula, que és veritat que Oppenheimer és una òpera magna de Christopher Nolan, però també és veritat que és una pel·lícula, i ho deia ell ara, i no puc estar-hi més d'acord, absolutament densa. Com és que una pel·lícula densa està aconseguint ser tan premiada per davant d'una pel·lícula, com deia el Rafa, com Barbie, que té molt missatge feminista, que tot el que voldrem, i podem debatre sobre el missatge de Barbie hores i hores i hores, el que vulgueu, però no deixa de ser la comedieta romàntica que al final sol ser la que s'endú els premis si la contraposada és la densa.
És que jo crec, perdona, com a comentari ara ens expliques, Carles, però jo crec que Oppenheimer és la obra de Christopher Nolan més d'autor, jo crec, a banda tal vegada de Memento, no?, que va ser la seva primera pel·lícula. Però aquesta és que és Nolan concentrat amb tots els seus tics i tot allà en 3 hores.
Sí, 3 hores que més, segons alguns espectadors i espectadores, passen com un soplo, no? Perquè també la pel·lícula s'encarrega de tota aquesta densitat de la creació de la bomba atòmica, la gran quantitat d'informació que et dona a nivell d'enginyeria o nivell històric, d'alguna manera es preocupa perquè sigui amè, no? I això que són... Quan eren 3 hores, eren? O 2 hores i pico?
Sí, jo crec que són 3 hores i pico.
3 hores i ja descaig.
Sí. És a dir, clar, però sí que és veritat, recuperant la pregunta que m'heu fet, no? És a dir, com pot ser que es posi per davant de Barbie? Jo tinc una reflexió, que no sé fins a quin punt és compartida, però crec que la comèdia, i amb això em poso en la situació de Barbie, ha estat un gènere que, diguéssim, és difícil que arribi a dominar un palmarès de premis Òscar o un palmarès de premis BAFTA o de Globus d'Or. És a dir, és un gènere que encara hi ha una mica d'estigma, no?, posat, dipositat sobre aquest gènere, i això és un problema perquè, clar, és un gènere tan vàlid i tan bonic i tan reivindicatiu com qualsevol altre. O sigui, ara mateix estàvem dient que Barbie, doncs, té aquesta dimensió feminista i és una pel·lícula certament sofisticada pel que fa a l'humor, però, clar, arriba, com estaves dient ara, Rafa, no?, aquest cinema d'autor de Christopher Nolan, Oppenheimer, que des de... Bueno, sí, podríem anar-nos a Memento, que és una pel·lícula, evidentment, molt més independent. Sí. És com el... Memento igual seria el Jackie Brown de Christopher Nolan. És aquest cinema que difícilment es tornarà a repetir.
Sí.
Ara estem en un Christopher Nolan molt més corporatiu, molt més mainstream, i però tanmateix ens dona una pel·lícula molt ambiciosa i molt ben feta, no? I que, evidentment, més del gust de l'acadèmia, és a dir, té més possibilitats d'arribar als Oscars i seguir arrasant, no?, que Barbie, doncs, que evidentment té oblits, com el cas de... ara no, que hi ha alguns oblits que s'han deixat a nivell de nominacions.
Sí, la Margot Robbie, no?, Margot Robbie com a millor actor, actriu.
Fins i tot l'actor de Drive, que ara no em surt el nom.
Sí, el guapot aquell.
Ryan Gosling. No? I amb això ja veus clarament, doncs, que és una pel·lícula, doncs, que està en una altra posició, no? Ja l'estan posant com en aquesta jerarquia de Hollywood i del gran cinema, doncs una mica un pas per sota.
De fet, ni la directora tampoc.
Però en qualsevol cas, Oppenheimer, escolta, que segueixi rebent premis,
sí.
Perquè ja ho va dir el mateix Michael J. Fox, quan va donar el premi a millor pel·lícula. Diu, hay una razón por la cual dicen que las películas son magia. Las películas pueden cambiar tu día, pueden cambiar tu perspectiva, a veces incluso pueden cambiar tu vida.
Boníssima.
Michael J. Fox.
Boníssima, aquesta. Carles, deixem-ho preguntar, perquè ens queda res, un minut i pocs segons, i no vull que marxis sense preguntar-t'ho. Estàs emprenyat amb el que ha passat amb J. Bayona?
Vale, aquesta anar-se'n, doncs no tenir la possibilitat de guanyar, no? Jo crec que no... Em sembla bé, em sembla molt, molt bona la decisió, per un motiu. I és perquè té una rival que és, per mi és inigualable, que és Anatomia d'una caïda, de Justin Trier. És a dir, jo quan vaig veure aquesta pel·lícula vaig veure clar que si hi havia un premi, tant se val el festival, si hi ha un premi per una pel·lícula internacional de parla no anglesa, ha de ser per Anatomia d'una caïda.
Per tant, ho veus que passi el mateix als Òscar, eh?
És que...
Jo espero, espero, sí. Us ho dic en sèrio, eh? Espero que sí, confio en que sí, perquè jo la vaig disfrutar, la pel·lícula del Bayona, però s'ha de reconèixer el valor que té Anatomia d'una caïda per tots els elements que hi ha, eh? Tots, el paper de la Sandra Hüller, juga amb el drama judicial i criminal.
Sí, sí, és una espectacular.
És una pel·li que tant de bo...
Carles, tot... però vaja. Ho hem de deixar aquí. Carles Martínez, l'únic espanyol que vol que guanyi una pel·lícula que no sigui La Sociedad de Nieve. Gràcies, que vagi molt bé.
Un plaer.